Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
Camila, tia, ets la rehostia. Em lias a qualsevol hora i em va dir tete que no tinc curro, que no tinc pasta.
Posa la rematada, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol. Ni un minuto lleva en el terreno de juego y el 10 del Barça dibuja, traza y ejecuta la primera travesura para demostrar que, como dijo él en redes sociales, la minis va
a Mr. Golos, da Robert Lewandowski.
Que de cabeza aprovecha el servicio majestuoso del 10 del Barça. El gol que hasta ahora de la tarde pone al Barça de Flick de nuevo como líder de la liga.
Ya no valo, ya me escalló, ya me se apanda por ahí. Mi magrada está tranquila, pero ya me acaba.
I jo us ho hem anat dient, el Barça torna a ser líder després d'imposar-se per 2-1 a la Reial Societat.
Amb una nova remuntada, gols de Koundé i Lewandowski i retorn d'un Lamine Yamal que només va necessitar un minut per assistir en el gol del polonès. Més de 50.000 persones ahir a Montjuïc, molt bona entrada, que van veure com el conjunt de Flick aprofitava l'ensopegada dissabte, bueno, gran ensopegada dissabte, del Real Madrid, 5-2 contra l'Atlètic en el derbi del Metropolitano.
No t'hi recreïs, en la gran ensopegada.
Que veia per la càmera el Tomàs i...
Tomàs Roncero, què tal? Bon dia.
Bon dia, Marina y compañía. Bueno, hemos tenido fin de semana mejores, pero bueno, muchas veces el dolor te hace fuerte y bueno, sí que pegas un revolcón, más vale que sea en septiembre y no en primavera cuando te está jugando los títulos. Pero vamos, es verdad que bueno, fue un palo lo del otro día, pero insisto, es el primer palo de la temporada después de 2 meses de competición. Tampoco es que sea una cosa habitual, pero bueno, fue muy atípico en todos los sentidos el derbi. Y el Madrid compitió horrible y los madridistas somos muy autocríticos. Somos los primeros que hemos dicho que el Madrid no puede jugar así un derbi. Pero bueno, insisto, espero que de esto saben los jugadores, aprendan y a partir de ahora tiren para arriba.
Deixa'm saludar també la Danae Boronat. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Molt bon dia.
Subratlles el molt,
Tomàs Roncero, molt bon dia.
Ara
que contenta està ara. Està més contenta Danae per lo del sábado que per lo d'ayer.
No, hombre, no, per favor.
Clar, perquè una cosa porta l'altra. I a més a més, ahir va començar malament el Barça. Semblava que no podria capitalitzar aquesta derrota del Madrid del cap de setmana. I al final,
els culers estem feliços perquè ha tornat Lamine desatado. I ja està, no necessitem més. I ja, si a més, dissabte va passar el que va passar, doncs... Però és un afegit, només,
Que, Tomàs, clar, et sentíem aquest cap de setmana molt cabrejat, deies jo. En la vida havia vist l'Atlético de Madrid fer-li 5 gols al Real Madrid.
Sí, fíjate, jo voy teniendo ya mis años y una de las cosas que a mí me dolió más fue el quinto gol, porque, digamos que siempre, igual que en la rivalidad Madrid-Barça, en nuestras claves, en nuestros momentos... entre los derbis, el Atleti nunca, estando yo en vida, más de 4 no se había metido nunca, ¿no? Entonces yo por eso el 4-2, además con las cosas que pasaron, que luego hay muchos matices que se pueden hacer, digo, bueno, es una derrota dura, pero hay que asumirla. Pero el quinto, eso a mí me fue cuando se hizo una patada en la barriga, pues...
Te dio en el orgullo, patada, pero... En el orgullo madridista le dio el quinto gol del Atlético.
Sí, sí, porque además no procede, además están...
No procede.
No, pero te lo pensé, como si el español un día mete 5, dirás, ¿pero qué ha pasado aquí? Esto no se concibe. Pues ocurrió y, bueno, pues la verdad es que fue terrorífico. Además es que, verdad, que encima el equipo estaba como anestesiado, ¿no? Oye, pues el equipo juega a muerte y le sale todo mal, mala suerte, ¿no? Pero el madridista lo que nunca perdona es que hay un poco de indolencia a la hora de competir, ¿no? Y el equipo estuvo indolente y aparte que todo salió mal. O sea, Xavi no tuvo su día, ni en la alineación inicial ni los cambios. Y los jugadores, pues quitando alguna honrosa excepción, pues es que también es que estaban, que parecía que estaban en Narnia, ¿no? Y bueno, pues lo pagó el equipo, porque el Atleti jugó, que eso sí lo sabemos, que eso también sí le pasa al español cuando juega contra el Barça, el Atleti hizo el partido del año, corren como nunca, se dejan la vida, porque para ellos lo del otro día, ya te lo digo yo de antemano, les ha dado la temporada. O sea, yo conozco a los Atléticos, ahora dirán que no.
Ho vas anticipar, de fet, el dilluns passat a la tertúlia esportiva. Deies, una victòria contra el Madrid els salva la temporada. Si significa sí, doncs encara més raó.
No, seguro, porque ahora mismo ellos... O sea, en su manera que tienen el concepto de competir es que si al Madrid le han dado un revolcón, o sea, ya... aunque ahora vayamos cuartos o incluso quintos, pero aquel día metimos a manita, además lo de la palabra manita a mí me toca mucho las narices, y por eso también me jorobo mucho ese quinto. O sea, no lo mismo te metan cuatro que te digan hola, hola, tal. Y aquí
en catalán maneta, Tomás.
Bueno, pues mira, pues la maneta de aquí de los Atléticos desde el sábado por la noche y ayer fue bastante insoportable. Y yo de hecho, algún amigo que me dijo, vente a tomar una caña, digo, no me voy a tomar ninguna caña hoy, no quiero aguantar vaciladas, sí, pero bueno,
es que realmente
nos levantaremos rápido.
Es una bofetada con la mano abierta, mai més ben dit, ¿no? Es una plantufada
cruel,
a, una mica al projecte de, o a la il·lusió que generava Xavi Alonso.
Lluís Flaquer, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Es remuntarà el Madrid de xoc? Perquè, clar, ara el Barça és a un punt només de Real Madrid. Això... Aquí no hi ha res beneït, al contrari.
Això és molt llarg, però això és com quan jugues a l'oca i caus a la casella aquella que torna a la casella de sortida.
Sí.
Doncs una miqueta seria el que li ha passat al Real Madrid, que es pensava que estava ja a punt de guanyar el joc i que tenia infinitat de certeses al seu equip. I resulta que el segon rival seriós que s'enfronta a Xavi Alonso, doncs li torna a passar la mà per la cara, li va passar al Mundial de Clubs, tot i que el madridisme ho ha esborrat, allà també era Xavi Alonso, i el Paris Saint-Germain li va marcar 4 gols a les semifinals, i el primer rival seriós, seriós d'entitat, podríem dir, candidat a coses com era l'Atlètic de Madrid, doncs també li va passar la mà per la cara, mai més ben dit, així que totes les certeses i aquells jugadors que ja tenien el cim de tot, de dalt de tot, que si Housen era el nou Ramos i que si Carreras el nou Roberto Carlos, doncs paciència, prudència, això és molt llarg i acaba de començar. Ara el Madrid, evidentment, té una gran plantilla, s'aixecarà, sí, sí.
S'aixecarà i demà partit de Champions ja.
Exacte,
del Madrid.
Se'n van al Kazakhstan. Potser està canviant i potser se n'ha anat aquest esperit, aquest ADN del Madrid de les remuntades. Ara és un Madrid, potser, no ho sé, deixo. A veure què diu el Tomàs, potser és un Madrid amb més futbol i amb menys caràcter. Potser estan mutant, vés a saber.
Tomàs.
Sí, se ha perdido un poquito, no. O sea, también en el Madrid se han ido jugadores,
claro,
que han perdido ese carácter que había. Fíjate, te decía una cosa, hasta dos jugadores de la cantera, que no son a lo mejor los más top mundial, pero para mí son fundamentales estos años atrás, como fue incluso lo de Nacho, que fíjate, si lo tengo yo lo de Nacho el otro día en los centros laterales, y hasta José Lu, fíjate lo que te digo, o sea, jugadores, bueno, por supuesto, Kroos y Modric, porque Kroos y Modric aparte era factoría de fútbol. Mira, ayer tuve la... en el momento ese de dolor que estás al día siguiente ahí con el posoperatorio y me dio por ver el Milan Nápoles, y claro, se ha confirmado. Yo no es que sepa de fútbol más que nadie, pero sí que le estoy ganando muchas apuestas a muchos madridistas que me decían el año pasado que lo asumiera, que Modric ya se tiene que ir, que con 40 años no se podía jugar en la mega élite como es el Madrid, que cariño eterno por lo que nos dio. Y dije, no, futbolísticamente Modric merecía este último año y nos iba a venir muy bien si se hubiera quedado. Pues es que ayer Modric jugó los 97 minutos del Milán-Nápoles a un altísimo nivel, ganó el Milán y le vi en el minuto 96 cortar un centro lateral que iba al área tirándose. O sea, es que físicamente está todavía el tío.
Tomás, pero eso es como ir al Instagram de tu ex, como ir a buscar el perfil de tu ex y ver que está guapísima. No se puede hacer eso, Tomás.
No,
¡error!
No, salvo que ella te hubiera dado la oportunidad de seguir con ella. Y, claro, porque Modric no dijo... Claro, es que no es lo mismo que tú cortes a que te digan, oye, que yo quiero seguir, que tú digas, no, tú llame eso ahora que está muy mayor. Porque igual que Kroos, oye, Kroos dijo, aquí se acabó la historia, game over, y además el tío en su prime, bueno, es una decisión muy respetable, pero es que Luca, el hombre, pedía un último año porque su idea, que usamos todos, es retirarse del fútbol profesional después del Mundial de Estados Unidos con Croacia. Él quería Last Dance con el Real Madrid y ha sido el Mundial con Croacia, y mis dos amores los dejo y a colgar la bota. Pues, pues oye, yo eché mucho de menos a alguien que jugara al fútbol bien el sábado como Modric. El único que estaba haciéndolo era Güler. Y sabe Alonso, que insisto, igual que los jugadores, no tuvo su día, le quitó a falta de media hora, que tampoco lo entendimos bien. O sea, igual que la titularidad de Bellingham desconcertó a muchos, pues ya que quitar a Müller a falta de hora, igual. Bueno, digamos que fue un mal día de la oficina para todos, y a veces se aprende de esas tardes nefastas, y seguramente el equipo reaccionará, porque, verdad, usted lo habéis dicho, ¿no? Tenéis razón, yo creo que el Madrid va a reaccionar. No, yo no me creo que el Madrid vaya a empezar a entrar en barrena por este partido. Y no olvidéis que el día 26 de octubre,
clásico,
4 y cuarto de la, 4 y
no
cuarto
olvidamos,
de la tarde,
no,
Santiago.
No lo olvidamos.
Pues es que lo mismo, eso cambia el clima, porque ahora mismo estamos con la nube negra, el Barça muy eufórico, aunque esté solo un punto por encima. Si llega el Madrid el clásico y lo gana, pues ya hablaremos de otra manera. Entonces, hay que esperar.
Cuidado que la temporada pasada os la pasasteis con los condicionales, el
sí.
Y sí, y sí, y sí, y sí,
bueno,
y todo era y no, ¿eh?
Bueno, Bueno, y el Barça lleva 10 años con la Champions.
Sí,
y
bueno,
sí, sí. Y no llega a la final.
Sí, pero lo tenemos
no asumido. No fue ni una final, sí, claro.
Sí, sí. Va, que per no recrearnos en el... Per no recrearnos en el duelo de Tomàs Roncero...
Si vols, ens hi recreem, no hi ha problema.
Parlem una mica del Barça, va. Parlem del Barça.
Igual això també li fa mal a Tomàs Roncero.
Que la Danai deia abans, ha estat el gran retorn de Lamine Yamal.
Sí, senyor.
És increïble. És que, o sigui, aquest xiquet, recordem, que ve de no guanyar la pilota d'or, per mi, de manera justa, però que podíem pensar alguns, hosti, potser està una mica decaigut, ve de la lesió, tornarà mica en mica, i surt, i el tio, doncs, la primera ja encara, i assistència per Lewandowski, està fet, o sigui, crec que no l'entenem. O sigui, crec que la gent normal i corrent no podem entendre la minya mal, no podem.
Amb una jugada et canvia el partit. És veritat que el Barça aquests quatre partits que ha jugat sense ell els ha superat bé i que penses, ostres, doncs no hi ha tanta la minya dependència. Però és que quan entra ell, l'equip entra en un nivell amb una dimensió molt superior. És que ahir el partit estava... És veritat que el Barça havia rematat i havia tingut ocasions i que Ramiro, el porter de la Real, estava fent un gran partit, però clar, entra la minya i el que diu la Danà és que la segona jugada que fa, a part una jugada que els defenses no la contemplen, perquè si ell és esquerrà tancat com és, el que pensa és que s'anirà cap a dins. No, ara incorpora aquest dribbling per fora i és capaç de fer la centrada amb la dreta. Doncs, escolta'm, el que diu la Danai, que és una mica la sensació que ens deixa tots, no? Si la pilota d'or algú es pensava que havia frustrat molt Lamine Yamal, doncs el que queda clar, o almenys pel que vam veure ahir, és que la frustració s'ha convertit en benzina per conquerir la pilota d'or de la temporada que ve.
I que, a més, començàvem el cap de setmana amb la negativitat de perdre Joan García. Sí. Sí. Unes quantes setmanes per lesió, no? El gran fitxatge, no? El que més s'havia esperat, vinga, va,
es notarà,
García, i pam.
Sí, per mi es lesió. Notarà, és a dir, el nivell de Joan García, més enllà d'aquella petita errada que va tenir el Tartiere, o sigui, de veritat, no hi ha comparació possible amb Chesney. A Chesney ens va agradar, la temporada passada va complir, ahir també, però a mi em fa patir, i a partits veurem si arriba el clàssic Joan García, que va molt, molt justet a la cosa.
Sí, sí.
Tomàs.
Hombre, yo lo que tengo claro es que igual que Kylian Mbappé es la gran estrella del Real Madrid, Lamine Yamal es la gran estrella del Barça. O sea, yo no, a pesar que efectivamente me dice Flaky que hace los últimos cuatro partidos sin Lamine ganó el Barça bien, incluso alguna me decía broma, el Barça juega mejor sin Lamine. Yo no estaba al lío. O sea, al final que el bueno es el bueno. El Madrid sin Mbappé un día falta por un esguince de tobillo, va a ganar el partido seguramente igual, pero los números uno se nota, y verá que fue a salir Lamine y la jugada que hacen en el 2-1, y dices, joder, la madre del parió este tío. Pues efectivamente, hace una jugada estupenda y se la pone a Lewandowski para que la chufe, y es un jugador diferencial, claro, es un jugador que sabes que en uno contra uno pues es demoledor. Vamos.
Es l'estrella, és el bo, és diferencial, però no sé si diríeu que és el més imprescindible per l'equip ara mateix, més tenint en compte el que va dir Flick de Pedri.
Pedri is special. He's a great player and
Pedri is special. És més imprescindible Lamine que Pedri?
A veure, és que quina tria, no? Crec que Lamine és capaç de decidir els partits per si sol i Pedri el que fa és fer jugar tot l'equip.
Per això. És que probablement Pedri és més imprescindible.
Pedri està en un moment, sí, segurament el trobaries molt a faltar. A faltar Pedri perquè és el que li dona sentit al joc, el que és capaç d'accelerar quan toca, de posar la pausa quan ho requereix el partit. Està en un nivell estratosfèric. Crec que la 11a posició de Pedri a la pilota d'or és una aberració, però vaja, ja sap que en aquests premis passen coses estranyes, però el de Pedri són paraules majors i no és nou. És que, així com Lamine és tot el focus, l'il·lumina de la baix, Pedri és un líder segurament més silenciós, però que va deixant petjar. És que el minut 15 el públic ja canta el seu nom. En minut 15 de partit, amb 0-0, no havia passat res estrany, però és que la gent està enamoradíssima de Pedri. I aleshores sí, es converteix en una peça innegociable pel Barça i ho demostra el fet que ho juga tot.
Sí, per mi, potser és allò de papà o mamà, no? Es tria entre pare i mare i dius, bé, és que Pedri seria la mare, perquè sense ell el Barça no existiria a l'estil de joc, no existiries, però Lamine és aquell pare que et porta al parc a passar-t'ho bé. No? Una mica? Seria una mica això, si hagués d'explicar-ho d'alguna manera. I jo crec que Pedri ja tothom ha entès que l'hem de cuidar, protegir molt, ajudar molt. I em va agradar molt una frase que va dir Flick d'ell, que va dir que també una cosa com que està fent coses per ser un líder, també. Perquè potser, al final, amb la pilota pot ser boníssim, pot ser imprescindible, però també creure tu ser líder, no?, del vestidor, al camp, manar, que quan tu agafes la bola els altres ja saben que allí es juga el que tu vols, i potser és el que li fa... No? Tenir més caràcter, tenir més pes a Pedri, i això ja ho està tenint, i els seus companys li estan reconeixent.
Els galons, no?
Sí.
Escolta'm, que ara aquí veig que l'Arnau m'ha fet els càlculs, 68 hores, t'has posat ahí, en matemàtic, eh? 68 no, hores no, queden fins al partit del PSG.
No m'hi vaig posar jo, no. És a dir, ahir, a la roda de premsa, Flick diu que només faltaven 68 hores pel partit.
L'estem buscant, el tall,
sí, el teníem,
no pateixis,
no, teníem,
que sonarà.
Jo crec que sí.
You know, less than 68 hours we had the next match.
Ja està, això en tenim prou.
Menys de 68 hores, no? És aquell missatget que diu... Escolta, Flick ja ho sap que ha de fer aquest comentari i el llança a la roda de premsa dimecres contra el Paris Saint-Germain.
El partit, en majúscula.
Bueno, el partit és veritat que arriba a una fase molt inicial de la Champions, però al final és el... per dos minuts no va ser la final de la passada edició. Així que imagina't el que té, no? És veritat que és un partit que arriba amb moltes baixes, que no hi haurà Dembélé amb la seva pilota d'or, que el PSG arriba amb moltes essències, que el Barça, com comentàvem ara, també té jugadors que no podran jugar i que són importants, però vaja, un partit d'aquells que engresca i que ve de gust i que per què no podria ser la final d'aquesta temporada, tant de bo sigui així, entenc que el Tomàs no la signaria, però nosaltres d'aquí, doncs, per què no?
Sí, que sembla ser que el vestidor li té moltes ganes, sí, aquest partit, no? Perquè ho vam veure tan a prop que ara és com una mica, ostres... la nostra revàlida, tot i que està una mica descafeinat el partit, perquè el PSG això arriba amb moltes baixes, però jo crec que ahir es va notar una mica, evidentment, tantes rotacions com va fer Flick es va notar, o sigui, per mi el nivell d'ahir de l'equip va estar, no?, d'aprovat i prou, fins que entra Lamin, però és
que
normal.
Aquesta era l'essència del Madrid durant molt,
sí,
de temps.
Sí, compte, però és normal, eh? Vens d'una sèrie de partits molt seguits i tenies aquest partit gros posat al calendari com és el del PSG. Per tant, superes el partit de Real Societat amb un aprovat notable i ja està, ja et pots centrar, no s'ha lesionat ningú més, no?, que sapiguem, i ja pots afrontar el partit del PSG, més que per la transcendència que té realment, no?, a la Champions, és per seguir agafant moral, per seguir creient-ho, que aquest any pots tornar a arribar molt lluny a Europa.
Va, que...
Sí, però espera. Ara.
Hem tocat Europa, i Europa allò...
És territori Madrid.
No. Però igual que el Real Madrid, és veritat que li faltava el primer gran examen, que era el derbi, i luego pasó lo que pasó. És veritat que el Barça hasta ahora tampoc ha tenido ningún examen final con ninguna gran asignatura de las gordas, y el miércoles sí lo es. Entonces vamos a ver, porque oye, el Barça llega el miércoles, mantiene esa tendencia positiva y gana bien este PSG con bajas, aunque ya sé que el Barça también las tiene, y es otra cosa, pero si llega el PSG y de alguna manera le pone al Barça un poco en la tierra, llegaremos a la conclusión de que a lo mejor también el Barça necesitaba crecer un poquito, porque hasta ahora no ha tenido tampoco ningún mega rival. De hecho, a la Real le ganasteis ayer 2-1, si el tiro de Kubo entra, le queda en el larguero, hubiera empatado, el Madrid también ganó a la Real 2-1, o sea, es decir... Que me refiero, estamos hablando de que el Madrid y el Barça han tenido un calendario amable, entre comillas, este calendario teledirigido que hacen ahora, que eso ha podido permitir a lo mejor ciertos espejismos, pero vamos a ver el miércoles con el PSG, lo quiero ver yo. Aunque también es cierto que la baja del PSG, claro, si no está Cabrera, si no está Vitinha, si no está Dembélé, si no está Doué, pues hombre, no es que no, bueno, ya sé que eso no es culpa vuestra, no está el Donnarumma, que la cosa de Luis Enrique y se lo cargó, no es, ahora mismo no va a ser el PSG del año pasado, pero bueno, vamos a ver, quiero verlo, porque el PSG te exige mucho físicamente, sí, quiero ver cómo responde.
Lo sabes tú bien, Tomás.
Sí, por eso que te exige mucho, es un equipo que te...
Vaja, hem perdut el Tomàs. Ara.
Jo no espero que el Barça guanyi bé un 3-0 al PSG, no ho espero, és a dir, crec que serà un partit competit, igualat, vull dir que això seria el més normal. Vull dir, evidentment, no?, el que diu el Tomàs, que és un examen. Bé, una miqueta sí, evidentment, però que...
És un examen molt parcial.
Però exacte, que estàs al principi i que això, que no tens gent important al Barça i ells tampoc, no? Per tant, bé, ens servirà per treure conclusions les justes.
Estem molt al principi de la Champions, molt al principi de la Lliga, setena jornada, i ja sé que no us agrada triar, però va, us preguntaré si a final de temporada haguéssiu de signar un títol...
Un...
La Champions.
Sí. Pues sí. A triar, sí.
És el que va faltar,
sí,
la temporada passada.
Sincerament, sí.
Bàsicament perquè així el Tomàs es quedaria sense un dels seus arguments d'aquests 10 anys que portem sense tocar la Champions.
Tomàs, si tu haguessis de signar un títol a l'acabar aquesta temporada, un títol només pel Madrid, la Lliga o la Champions?
La mujer, la madre, la querida, todo del Madrid es la Champions. O sea, la Liga... Sí, cuando se gana bien, porque está bien, son 10 meses de trabajo, se la ganas al eterno rival, Pero la Champions es... O sea, es que el Madrid... No olvidemos, el Madrid en los últimos 11 años ha ganado 6. Es que eso es una bomba. Y en ese tiempo el Barça no ha jugado en una final. El Barça este año ya serán... Si no llega a la final de Budapest, serán 11 años sin jugar la final.
Sí, sí.
Empieza un tramo bastante importante. Entonces, yo creo que el culé, yo lo entiendo, estos años atrás, ¿verdad?, podía ganar alguna liga bien ganada al Madrid y tal, pero decía, joder, es que luego llegan estos tíos y te ganan la Champions. Pues además, el Madrid, no olvidemos que en esas 6 finales, sin fallo, 6 de 6, parece Alcaraz con la final de los Grand Slam. Entonces, yo creo que la gente quiere ver la Champions. Y el Madrid también, porque hay gente que piensa, bueno, Madrid, ¿cómo ha ganado tantas? No, no. El madridista sabe que si ganan la 16, todo lo demás. Ahora también te digo que cada año se pone más difícil.
Y tan,
Solamente con ver la pasta que se gasta en la Premier. Es que, o sea, el Liverpool se ha gastado 480 millones de euros en fichajes en un verano. O sea, es la mitad del presupuesto de Madrid y el Barça. O sea, es que competir con eso, con el PSG, con el City, es complicado. Para que Madrid y el Barça tienen posiblemente para mí ahora los dos mejores jugadores a nivel así de diferenciales, que son Mbappé y Lamin. Como pasó en la época dorada de Cristiano y Messi. Pues bueno, puede ocurrir. Pero la Champions, si la ganas, arrasa con todo. O sea, tú ganas la Champions y da igual lo que ocurra en la Liga, en la Copa, en la Supercopa. O sea, que son aderezos. Esos son la guarnición.
Salvas la temporada, Aidan.
Pero el solomillo es la Champions.
Que us anava a dir que queda molt encara per veure qui serà campió de la Liga, de la Champions, però nosaltres ja en tenim un de campió aquestes últimes hores. Que ho deia jo a primera hora, sembla més un crit de dolor que no de victòria, eh?
Bueno, segurament, això anava a dir, segurament es treu moltes coses de dins, no?
Marc Márquez.
Sí, sí, és Marc Márquez,
campió
que
del món de motos.
Aconsegueix un títol després d'uns anys de que per un campió com ell no eren normals, o eren difícils de digerir, de no poder competir, de no poder estar en condicions d'estar a dalt de tot, i de sobte, quan potser alguns ja pensaven que Márquez no tornaria, doncs torna, i de quina manera, guanyant un Mundial amb una superioritat i una solvència com no s'havia vist mai, no? Per tant, aquest crit entenc que és de celebració, de felicitat, però també, com diu la Danae, de lliberació per tot el que ha passat aquests darrers anys. No?
L'últim havia estat el 2019, abans de l'inici d'un calvari de lesions, operacions, que el van deixar al límit de la retirada. Clar, és una de les grans històries de superació dins del món de l'esport.
Totalment. No sé si en trobarem moltes, d'algú que 5 anys després, no?, pugui tornar a ser a l'elit, no?, pugui tornar a guanyar, a imposar-se, després de patir tant, i realment ja, o sigui, està al nivell de noms com Michael Jordan, no?, com, no sé si, Muhammad Ali, els grans esportistes de la història. Crec que Marc Márquez, claríssima, de ser-hi, entre ells.
Tomàs.
Ai, però jo, Márquez, ayer me llegó a la patata, como digo yo, cuando recordó a su abuelo Ramón y le preguntaron.
Sí, señor.
Que para descanse, cuando el abuelo Ramón le dijo un día en un documental, una comida, oye, déjalo ya, o sea, le voy a sufrir tanto...
Tomàs, tenim el moment, el compartim perquè l'escoltin tots els oients. Tenim aquest fragment de Marc Márquez recordant el seu avi.
Seguro que no lo está viendo desde allá arriba. Mi abuelo, todos abuelas y abuelos, pero mi abuelo lo vivía de cerca y era súper directo conmigo y me dijo, basta ya, y le dije, última oportunidad. Y seguro que no está disfrutando como nosotros.
I recordàvem també el tall del moment en què li diu això al seu avi, que li venia a dir alguna cosa així de no em fots ni puto cas.
Sí, sí, l'avi, és a dir, hi ha el documental, és a dir, feien referència a una peça del documental i al qual l'avi li diu, si em preguntes a mi l'opinió, no, i total, no faràs ni puto cas, diu, així que...
I no le hizo puto caso, Tomàs.
Sí, porque, claro, es un campeón, es que lo de Márquez es... Yo tuve la suerte de conocer alguna gala de estas anuales del deporte del diario AS y verá que apetecía volver a verle en la cumbre porque lo ha dicho tú, Marina, la historia de superación del deporte, pues lo fácil es cuando un deportista no tiene ningún impasse, siempre va ganando y que joder, que ha estado 6 años esperando, mucha gente lo daba ya por sentenciado de que ya no iba a volver a ganar un mundial y que ya no podía volver a estar con esas lesiones que había tenido, pero ¿cómo ha ganado? Es que ha arrasado, no es que digas ha vuelto y le ha costado, no, es que ha arrasado, o sea, es un ejemplo de superación brutal para los chavales del deporte de élite, y luego me hace un tío estupendo, que luego es un chaval, porque después del deportista está la persona, y este chico se nota que es un chaval estupendo, así que, oye, chapó, y oye, que los demás tomen nota. Que,
sí, sí.
Que
I també...
Ganar,
I reivindicar el cognom Márquez, perquè jo crec que en la història de l'esport, que un dos germans ocupin el primer i el segon lloc d'un mundial, sí, em sembla que és una cosa inèdita, històrica, i que, escolta'm,
és brutal.
Brutal, brutal.
Amb els Gasol i ells,
sí,
no?
Sí.
I poc més. I també és veritat que t'ensenya la part més fosca de l'esport, de com han de portar el cos al límit, que jo també molts cops he pensat, no cal. És a dir, compte, no?, amb quins missatges enviem de no es va rendir, va superar... Bé, potser de vegades rendir-se quan la salut està en joc no està malament, no és rendir-se, no? Vull dir que en això crec que és excepcional, és admirable, però jo entendria que molts altres esportistes en la seva situació haguessin dit fins aquí, no? I hagués estat excepcional també el que havia fet, eh?
Que parlant de portar el cos al límit, parlant de campions, hi ha un altre nom d'aquest cap de setmana que és Tadej Pogačar.
Mm-hmm.
Pogačar.
Sí, sí. Bueno, un mite també en aquest cas del ciclisme, no? amb aquest mundial a Ruanda, bueno, una altra exhibició d'un ciclista que s'ha proposat guanyar-ho tot i que en ell està, no? Per tant, sí, sí, un altre dels noms propis d'aquests tipus d'esportistes que apareixen un cop cada certs anys i que ara mateix està dominant amb mà de ferro el món del ciclisme, no?
Sí, jo no hi entenc de ciclisme, però els que en saben, no?, diuen que això, que estem davant un geni, no?, una figura d'aquest esport, no?, a l'alçada d'altres grans com Armstrong o Indurain o tants altres. Així que és allò de bé, quan el veus a la tele dius, espera, que això és històric, aquest tio es veu que passarà, no?, els llibres d'història esportius, doncs està bé seguir-lo.
Que es parla de Pogačar, però una d'altra de les imatges del cap de setmana és el seu rival, Evenepoel, plorant, no?, perquè havia aconseguit la d'or contra la rellotge, volia el doble or, es va quedar a les portes, escolta, una plata, també és espectacular.
La frustració, la viva imatge de la frustració. I tant.
Com tots els rivals de Márquez, o tots els rivals de Messi, sí, o no, sí, etcètera, sí, etcètera. És que, sí, clar, sí, són gent...
Com el Madrid a la Lliga i el Barça a la Champions.
Sí, 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 una mica sí.
Bueno,
una mica
sí.
Últimament.
No m'ho esperava, això, Marina, però va, acceptem.
A veure, les coses com són. Les
no,
coses
això
com
ho digui Tomàs, però tu no cal.
El Madrid es como Nadal o como Sara Alcaraz. Nosotros nos reservamos para los Grand Slam. El gran slam del fútbol, la Champions. Que eso ahí no, ahí no,
el Madrid color. Alcaraz i el Barça Marc Márquez, ja està bé.
Compte que tant apareix, sí, Sinner i et guanya un Wimbledon. Eh?
Està bé.
Tomàs Roncero, Lluís Flaquer, Danai Brunat, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Com cada dilluns amb nosaltres. Abraçada, adéu.
Fins ara.
Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.